35 minuts per sobre de les 11 del matí. Avui portem un programa molt interessant, molt intens. A veure com...
I no, no, la corba segueix amunt, eh?
Com el manté en Marc Quinto.
La corba segueix cap amunt.
Amb el Quinto Millennial. Què tal,
bon
com
dia.
Va?
Molt bé, doncs no he pogut estar tan atent al programa com sí. m'agradaria perquè estava amb la meva secció, però...
Has perdut el joc
estava
increïble
aquí,
que ens han fet, de màgia.
Contentíssim amb la màgia. Després he de dir que el Mac... ha estat fora fent sí. algun truc més amb els nostres estudiants en pràctiques i ha sortit tothom contentíssim, eh?
Sí, sí, ha estat,
ha estat
increïble,
molt guai,
la veritat, aquests moments de jugar una mica que també ens permetem en aquest programa i de fet podeu seguir el David Bestué, que és el Mac que ens ha visitat avui a les seves xarxes socials, i Open Brains, que és aquest projecte que barreja la neurociència també amb la màgia. Marc, què tenim avui?
Vinga, anem a parlar d'altres coses, no té res a veure amb la màgia,
no, però la màgia de la tele també.
La màgia de la tele, sí, la màgia de les plataformes. T'explico, recordeu que estem a Instagram en directe, que he portat avui només una fotografia, però molt interessant,
val,
perquè a la fotografia apareixen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 persones, eh? És a dir, que qui vulgui saber de qui parlem, que ho miri bé. T'explico, parlem de Bake Off, recordem, recordes els Bake Offs antics, Esperanza Aguirre, amb la...
Jo va ser aquest el que vaig
amb
veure.
Amb la Esti, amb la Serena Pringada.
Vaig agafar una grip forta i llavors, mira, em va acompanyar els 4 o 5 Clar. Dies, 3 o 4 dies de grip que vaig estar sense poder fer res. I allò que no necessites pensar, necessites un... un suport anímic, però no necessites pensar.
Per no
morir, saps?
Sí,
I em va acompanyar l'Esti amb
l'Esperanza
Aguirre.
Que van ser duo fantàstic d'aquella edició. Recordem a Prime Video, segona
veure.
Edició, així com a plat fort, teníem doncs, el Trident, Rocío Carrasco, Terelu i l'altra que estava emprenyant en Telecinco, la del tenista. Saps qui et dic,
sí,
no? És que no
sí,
em surt el nom.
Va estar l'altre dia estirando el chicle i ara no me'n recordo
doncs
com
bé,
es diu tampoc.
Aquesta, les tres, i bé, va estar molt xulo, va estar diferent, i ara tercera edició, repeteix Televisió Espanyola d'aquest Bake Off, i doncs us parlarem, recordarem què és el Bake Off, Alba Carrillo.
Alba Carrillo.
Sí. Us recordarem què és Bake Off, parlarem dels protagonistes i també de la presentadora Paula Vázquez, que també ha estat estirant el xicle.
Sí, l'he de veure,
dit,
el tinc pendent.
Vale, doncs jo me l'he escoltat gairebé tot, ha dit coses molt interessants i et portaré uns petits talls.
Molt bé.
D'això parlem de The Floor, te'n recordes del programa que no hauràs vist perquè va estar poc temps a Antena 3? El presentava el Fuentes i ara passa a Televisió Espanyola amb la Chenoa, en parlarem també, i el fitxatge de Johan Cruyff, que t'ha sorprès. No sé si positivament o negativament, però t'ha sorprès. No?
Positivament, però... m'ha deixat, no ho hagués dit mai.
Doncs mira, has vist?
És un programa molt variat.
Una caixa de sorpreses, ja també. Doncs vinga, va, anem a parlar de Bake Off. Recordem, és aquest programa, que és de cuina, però és de
reposteria.
És a dir, és de fer postres, de fer pastissos, algun tipus d'això, vale? Una mica això. Aleshores, anem a escoltar una mica com va començar l'anterior edició perquè tinguem una idea de com va. Va.
...14 famosos se embarcan hoy en una aventura totalmente novedosa para ellos.
¡Oh, por favor! ¡Qué bien! Dudo que en algún lugar del planeta haya ahora mismo una concentración de famosos y talento como el que hay ahora mismo debajo de esta carpa. Estoy segura de que fuera estáis acostumbrados a ser la guinda de todos los postres.
¡Sí! ¡Mira la Jolie!
Pues de momento aquí seréis tan solo 14 tiernos bizcochitos que tendréis que batir muchas claras para llegar hasta la gran final, en la que solamente se coronará uno de vosotros como el mejor pastelero o pastelera de este país.
Doncs recordem, són 14 participants de tot tipus. No tens per què tenir ni punyetera idea de reposteria.
Clar.
És a dir, no és un Masterchef...
A veure, també està bé perquè veus com van aprenent, et
sí.
sents identificat, jo que no en tinc ni idea de reposteria. Veus una mica algunes coses
no,
i després es va complicant.
Es va complicant.
Arriba
sí,
un punt
final...
perquè la reposteria és ciència, absolutament.
Al final, que acabes sabent una mica és qui té possibilitats de guanyar. Perquè al principi també, que no va com a Masterchef, que és tot supercompetitiu, aquí et vas ajudant.
Sí.
És a dir, aquí, doncs
era
jo...
Era un programa més fàcil,
Clar.
Més amable.
Jo em porto bé amb tal, per exemple, també estaven els germans fills de la Preisler, era? No, de la Preisler, no. D'un famosetes d'aquests. Bueno, no, de Julio Iglesias.
Són els fills de la Preisler.
Sí? Ah, bé, va, és que m'has fet cara.
Enrique o Chabeli, no?
Sí, ja estaven, no ho sé, hi havia dos germans.
És que... Julio, Enrique, Chabeli, Tamara...
I un altre. No,
no,
Chabeli no,
no
era, jo crec. Era un Tamara. Nom normal. Era un nom normal. No, perquè és Tamara Falcó.
Però és filla de la Preisler.
Sí, però no era aquesta la que
estava. Ah, vale, va.
Bueno, dona igual.
La Preisler no en té més, crec.
No, no ho sabem. No. S'ajudaven entre... O seran fills de Julio...
De Julio, després té... Però són petits.
Bueno, dona igual.
Que els de la Miranda. El Julio té una dona més recent, però que ja porta molts anys, que ja té nens que seran grans, ja.
Doncs no ho sé, al final, aquí, lo divertit és que entre amb els que et portes bé o amb les noves connexions que vas fent, doncs vas ajudant, i això està xulo, també. Doncs participants d'aquest any. A veure si tenim aquí els fills...
Clar, són aquests tres que t'he dit. No. Enrique, Julio i Chabeli són del matrimoni Iglesias-Preisler. Després, Isabel Preisler té dues filles més i Julio Iglesias crec que té tres més.
Reconeguts.
Però aquests ja no
reconeguts
són...
Reconeguts tres més.
Clar, sí, la resta ja se sap que tothom
ja
podem ser fills de Julio Iglesias,
sí.
Que és el meme aquest, però bueno.
Però tu i jo no som molt bons cantants, així que no. Crec que no. Però no, bé, no. Va, vinga, t'explico els protagonistes...
Ni repostes.
No, d'aquest any. Tenim Pol Espargaró, MotoGP.
Aquest m'ha sorprès molt.
No, és, que és el que dic, hi ha gent de tot tipus, eh? Mario Marzo, actor, havia estat a Los Protegidos i ara té un podcast,
sí,
i és conegut,
és
però no, no ha triomfat molt.
El gran públic no, però
no
si tens
perfecto.
Xarxes sí que el coneix.
Maestro Joao, ex-Telecinco, Finito, torero.
Finito de Córdoba.
Sempre hi ha un torero pel mig que a mi em sobren tots,
Córdoba,
però bé, sí.
Sí. Aquest feia molt que no el veia jo.
No, sempre ha rescat algun torero d'algun lloc. Víctor Sandoval, de Ni que fuéramos, ex-Telecinco també. Mario Jefferson, cantant, jo que no el coneixia.
Sí, aquest és el noi que imita a la Maya i a la Leire i a la Rosalía, fa veus.
Ah, és aquest! Vale,
sí,
vale,
ho fa
vale.
TikTok.
Sí, ja
i ara ha fet
ja
l'enfrontament,
és.
O com seria una cançó
ja
cantada per les dues de l'Oreja de Van Gogh.
Vale, doncs sí, és aquest. Llorena, cantant.
Va estar
també.
O té, diria el
sí.
Mario Jefferson.
Vale.
Llorena, ex-Tamara. Ex-Àmbar, perquè ha canviat de nom diverses vegades
ah.
I ara és Llorena.
Jo és que l'he conegut com a...
Però tu vas conèixer la seva mare, Margarita Seisdedos, que
no,
portava
no.
Un totxo al bolso...
No, no.
Bueno.
Això em queda molt lluny.
Vale, vale.
Queda molt lluny. Llorena, Isabel Gemio, periodista, que estava ja retirada a la tele. No sé ara...
Aquesta la coneixes?
Que estava fent, sí, però...
Sorpresa, sorpresa,
però
va ser el seu gran
de
programa.
De molt poc, és a dir, molt lluny em queda. Lídia Torrent, la cambrera de First Dates,
sí.
Que també es va fer nòvia d'un altre cambrer de First Dates, i hi havia clients que es volien liar amb el cambrer i amb la cambrera, i estaven allà la parella, perquè els dos són molt guapos, a part de bons cambrers, no? Que era la seva feina. Carmen Morales, actriu, jo no la coneixia. Tu sí?
Sí, perquè és filla de Rocío Dúrcal.
Que no de Sergi Morales.
No, Sergi Morales té dues filles.
Però
diria.
No és ella. És a dir, ella
però
és més
petites,
gran. És
encara
més
no
gran
canten. Aquesta noia és actriu, sí. La germana diria que és cantant.
Uh-huh. Després,
és que són perfils antics,
Sí, no, però hi ha de tot, eh? Cristina Tàrrega,
sí.
Ex-Telecinco, presentadora, periodista, etc.
Continua aquesta... amb el seu programa, Telecinco.
No, aquell programa li va durar res. I a més va començar ja enverinat. Perquè ella havia convidat a Kiko Matamoros, anava a entrar al programa i el van trucar uns dies abans de la gravació, quan Telecinco es va enterar dels noms, i li van dir que ella estava vetat per la cadena i que no podia. Maria Danez, actriu, aquesta ha estat a Quina que en viva, la que s'avecina, a pel·lícules nombroses, però el millor és a... La que s'avecina, que ha tornat en aquesta nova temporada, que ja he vist algun capítol. Nagore Robles, ex-Telecinco, Gran Hermano, etc. I ex de Sandra Barneda, també.
Sí.
I Cosima, que jo no sabia qui era, però si tu veus les pintes, està clar que té a veure amb Agatha Ruiz de la Prada perquè té un cor gegant al cap. I l'Agatha Ruiz de la Prada vesteix així. Aleshores, aquestes són les persones que participaran. Us deixo per aquí perquè veieu
molt bé.
El full. I
quan
doncs,
comença?
No ho sé.
Ah, perfecte.
No ho sé perquè crec que no comença, que no està... Es va fer públic, s'ha fet públic aquesta setmana la participació. Serà Televisió Espanyola i... Veurem si has de posar TVE.
Todos los concursantes, però no sabem
quan. No sé si hi ha
data... Ho busquem.
Data concreta, però bé. I presentat per Paula Vázquez, aquesta també la coneixem molt bé. Ha estat a nombrosos programes de tele, recordem... que fins tornar a presentar ja plataformes i va començar amb aquest nou programa, amb aquest Bake Off a Prime Video.
Comencen doncs... les gravacions, però clar, ja sabem que això després...
Llavors, Televisió Espanyola va ràpida, amb això segurament
sí?
Ho tindrem per principis d'any. Aleshores, Paula Vázquez, recordem, va marxar a Telecinco, recordem el seu comiat que estava fent de presentadora de Supervivientes allà a la isla i doncs va marxar, va tenir un comiat bastant abrupte, amb plors des de plató, ella i tal, llavors es va començar a especular amb els seus problemes de salut mental i de que ho deixava per estar bé i tal, i doncs després es va saber que sí, i ha passat pel podcast Estirando el Chicle i ha explicat moltes coses, de moltes coses, no només d'això. Aleshores,
té una trajectòria...
Té una trajectòria enorme. Jo la
I
vaig
és
conèixer...
criada a l'Hospitalet,
sí,
que ella clar, sempre ho
és
diu.
Que això et volia dir.
És gallega, però de...
Ella parlava de que és poligonera.
Ah, això és.
I també en parla d'això i de com,
molt bé,
de com ha de guardar les formes clar. Sent una poligonera. Havia de fer de nena bonica, de nena bona, de tonteta i tal, molt a l'inici. I de que això li costava, perquè ella era una xoni,
bueno,
saps?
Clar. Ens costa. Ens
però bé,
costa.
Comencem escoltant... com ella explica que ella va començar molt aviat a treballar als 17 anys i des dels 17 fins als 30 diu que es va passar dins de platós tancada, només treballant, sense tenir amistats, és a dir, sense estar amb les seves amistats, amb parelles, etc. I que ella ni es va adonar de tot el temps que li va passar. Anem a escoltar-ho.
Que ha sido muy sacrificado, ¿eh? Los años que yo estuve, la verdad es que los recuerdo como no tenía vida. No...
Yeah.
Yo siempre digo lo mismo, que es como nos metían en naves, un poco parecido a esto, donde no hay ventanas, y se me pasaron de los 17 a los 30 años. No, realmente no me relacioné, no tuve vida, no, lo recuerdo todo como muy sacrificado.
Difuso.
No había CUE, en entretenimiento no nos dejaban tener CUE, tenías que estudiar.
¿Serio?
Sí, eso era solo para los informativos, había que estudiar. Entonces yo tenía mucho que estudiar, al día siguiente tenía que tener buena voz, no podía tener ojeras, porque además en mi época los estereotipos
bueno.
hipersexualizados eran todavía más potentes, que siguen siéndolo, ¿no? Pero la imagen tenía que ser... Entonces yo no salía, no vivía, por eso ahora con 50 años estoy, que me vuelvo loca.
Hombre, claro, porque te lo pasaste currando todo el rato.
Súper interesante, ¿eh? Tot el podcast.
Clar,
ens
va començar molt jove.
Clar, al final ara, tot i que encara hi hagi moltes coses a canviar a nivell de
en aquell moment
de presentadors,
era
horrible. Tal, hauria de ser horrible, sí. Perquè al final els homes haurien estar tranquil·líssims i en canvi les dones, és el que deia, no podia tenir no, ojeres d'haver-se anat a dormir una mica tard, no deixar de sortir. La veu perfecta. Haver-se estudiat tot el mil·límetre.
Això sí que em sembla increïble, perquè el CUE ja existia, que és
clar,
aquest suport.
Però és el que ella deia, només ho tenia informatius. Era l'únic programa que tenia, perquè suposo que al final, en aquella època, seria més car el fet d'haver de comprar, doncs...
Però s'invertia moltíssims
clar,
milions
sí, no.
a la tele,
s'invertia
en tot.
Per pagar
hi havia grups de ball, hi havia de tot.
A convidats que els hi pagava una morterada, en canvi, doncs, per això no hi havia. Però perquè no interessava. Ara ho explica en el següent tall, ella... que parla de com al principi els programes estaven, al principi ara també, però estaven ideats per homes, llavors no es tenien en compte moltes de les coses que sí que els obligaven a les dones, com és el maquillatge, com és la perruqueria, tot això moltes vegades, o l'estilisme, els vestits, no estava pensat, però elles havien d'anar bé, és a dir, elles havien d'anar impecables, però no hi havia al darrere ningú que s'ocupés d'això, escoltem.
Qué guay.
Supervivientes te diría que, o sea, Supervivientes, que lo mío fue la Isla de los Famosos y
sí,
la Selva de los
sí.
Famosos. Ahí lo pasé muy bien, pero lo pasé muy mal, pero...
Sí, yo he leído que no tenías ni te pusieron vestuario.
Claro, es que como estos programas no lo hacían mujeres, no estaba estipulado en el presupuesto estilismo, peluquería ni maquillaje.
Claro.
Entonces yo iba con una mochila que era el kit de la buena presentadora. Yo decía siempre que llevaba mis rotuladores, mis papelitos, mis no sé qué, y luego maquillaje, peluquería, agua, porque lo mismo estaba en el mar y me venía una ola y me empapaba, entonces tenía que echarme agua dulce para que el pelo se quitara lo salado, a ver si me daba tiempo a hacer algo. Entonces me lo engominaba y bueno, hacía lo que podía. Pero como soy hija de peluquera, esto se me daba bien.
Claro, pero no están tus funciones tampoco. O sea, quiero decir,
sí,
no,
pero
no,
entonces
no
sí
se
estuvo,
te...
Claro,
sí, sí. O sea, no,
claro,
pero no era tu
época, Pekín Express,
responsabilidad
todo
de alguna manera. Pero que al final, o sea, son muchas cosas además
son
de...
Son tres profesiones, tía. Que,
claro,
que,
o sea, es que son departamentos. Es gente que estudia
sí,
esta profesión.
Sí,
o sea, que al final saltarse un puesto de trabajo.
Doncs bé, explicava això, de que moltes vegades... que al final, és a dir, és una professió, són departaments habituals ja a tots els programes de perruqueria. A més, són departaments diferents, perruqueria, maquillatge, estilisme...
Vaja, aquests programes hi ha moltíssims diners.
No, clar, és a dir, hi ha diners, però pel que interessa. I és el que explicava, potser...
Estava mirant aquí, sí que surt diverses vegades amb els cabells engominats, que és el que
sí.
diu, no? Que potser en el trasllat, perquè això ells viuen en
clar,
una illa i
la barca,
es traslladen
o...
cap a on graven, que et ve una onada i t'esborra tot el que tenies previst, no?
És fort, és fort. Vinga, més coses. Aquí ja ens... ara parlem ja en aquesta segona part, que hi ha un parell o tres més detalls, on parlava de que no tenia temps ni per plorar. És a dir, tenia tantes gravacions, tants estudis, tant de tot, que fins i tot havia de programar-se quan podia plorar. És a dir, ara tinc una estona lliure per plorar. Això és bèstia, no? Lo següent, perquè a més quan ets un professional de tant d'èxit, t'acostumen a agafar per tot, tota l'estona. Quan hi ha booms, apareixes hasta la sopa. Aleshores, no tens temps quan, per exemple, el Jorge Javier amb el Sálvame. Era el Sálvame les tardes, les nits del divendres, després tenies el Gran Hermano o el no sé què, tal, i era tota la tarda, més tres nits a la setmana, més preparar-te els programes, més tot, no tenies temps absolutament de res. Anem a escoltar com ho explicava ella.
Sí, realmente, mira, ayer hablaba con un amigo y le decía, recuerdo una época que me ponía en la agenda cuando podía llorar. Porque hacía un programa en Francia, una película en Italia, estaba haciendo el Euromillón aquí, tenía bolos sueltos y mientras tanto tenía un catálogo de bikinis y había que entrenar y yo no tenía vida, llegaba, no había internet, entonces me llegaban los guiones a los aeropuertos, yo me subía a un coche de producción en el país que estuviera y me llegaba un tocho calentito y yo decía
¿sí?
Y yo recuerdo eso, yo, estar en el coche y decir, ¿puedo llorar? ¿Tengo fotos ahora? ¿No tengo fotos? Tengo fotos, no puedo llorar. Bueno, pues hay media, menos cuarto, ¿no? Porque entonces me acuesto con los ojos hinchados. Wow. Y fue una época...
Ya, qué loco.
Pero es difícil.
Clar, doncs ella explica tot això, que va tan liada que no té temps ni per plorar, ni
per... Ha treballat moltíssim.
Ha treballat moltíssim, moltíssim, moltíssim. Explica tot això i, a més, arriba a un punt ja crític, que era quan estava fent Supervivientes, que recordem el que deia, va marxar. Arriba a un punt crític, que ara ella explica, que va al metge perquè... es comença a trobar que li cau el cabell moltíssim, que li apareixen ronxes, clapes sense cabell, i va al metge a preguntar què és el que em passa. I ella pensant que li diran que té un càncer, que s'està morint, que no sé què i tal, i al final li donen un diagnòstic que ella no se l'esperava i al principi ni se'l creu. Imagina't com d'apartats de la realitat podem arribar estant en casos així.
Sí. Voy a aprovechar para llorar ahora, que me va bien, y luego no tengo nada.
Sí.
Yo creo que
es traumático, una disociación.
Algo está mal, claro.
Estás haciendo una disociación que no es nada sana. Lo que pasa es que yo viví en ese mundo,
claro,
ese
claro.
Porque era como dos mundos en el que yo me anulaba para hacer, no, nunca he hablado de mí en tercera persona, pero hacía de Paula Vázquez, como claro. Que estaba bien y como que todo iba estupendo, hasta que de repente se me empieza a caer el pelo y tengo un agujero aquí, se empieza a hacer grande, grande, grande y ya me quedo casi calva. Y yo pensaba, me estoy muriendo y nadie se está dando cuenta y yo estoy yendo a los médicos y no me dicen, yo tengo que tener un cáncer o algo. Me dijeron, es una depresión. Digo, ¿qué va? Si yo estoy aquí con el... Yo estoy aquí feliz. ¿No me ves que estoy feliz? No, no, lo que tienes es una depresión. Y decía, es imposible. Pero si yo... Y sí, tenía una depresión grotesca. Y ahí paro, freno, me retiro un poco y...
Hostia, pero qué heavy. ¿No te habías dado cuenta de tu depresión?
No, no, no. No tenía ni idea de que tenía una depresión. A mí me parecía que era normal llegar a casa y llorar.
Claro. Es súper bestia. Claro, deia que... Com ella ho veia normal, pensava que tothom, quan estava estressat, arribava a casa i es desfogava plorant de normal. És a dir, com que tots plorem cada tarda...
És que és un context d'estrès tan fort, no?, el que ha tingut, que li passava per sobre de la seva pròpia malaltia, com era la depressió.
I bé, tenia algun tall més, però el deixarem perquè si no, no ens donarà temps a...
Home, la poligonera me l'has de posar.
No, però és que no ho diu, allò de la poligonera ho he deixat a part. Però bueno, va, doncs vinga, escoltem.
M'ho has promès.
No, t'he dit que parlava ella, però no t'ho he volgut posar tot perquè t'ho puguis veure, tu, a part.
Ja, és cert.
Ella parla... Va, anem a escoltar-ho, va. Però no diu allò de la poligonera en aquest tall, però el que diu és el tema d'aquesta repressió de noia bona que has d'aparentar ser la més maca, la més tonteta, la més bona nena, la que li riu les bromes a l'altre presentador, etc. I ella explica, doncs, això... que ella és de barri, que de normal, doncs és més xoni.
Que es va criar a Santa Eulàlia, a l'hospital.
Ella és més xoni de normal i que al principi li costava una barbaritat fer això.
Claro. Sí, yo pensaba que todo el mundo, la presión que tenía en el trabajo, que cuando llegaba a casa lloraba y ya está. Y luego, además, aquella época, ¿no?, que ahora sois una generación que mola mogollón porque sois tías que podéis hablar lo que os da la gana, podéis decir lo que queréis, pero claro, antes era una represión constante para hacer un personaje que no dice palabrotas y que no ha visto una pilila en su vida y que no, ¿sabes? Y entonces siempre te hacías la tonta con el presentador que te decía lo del balcón de tu escote. Claro, te estoy hablando del siglo pasado.
Claro, ojo, claro.
Entonces, claro, tú tenías... Claro, tienes que tener como una cosa súper contenida.
Claro, sí. De tu personalidad que claro. Estaba anulada.
Clar, és cert que això sí que ha canviat, per exemple, en Estirando el Chicle, no? Que parlen molt, o el Broncano, o tal, es parla molt com és la persona, i això ho ha apropat al jovent, sí, moltes vegades, no, no, aquests perfils, no?
Però també en el...
A més, la Paula, jo crec que... Sí, en molts moments se l'ha com menys tingut, no? Mm-hmm.
Sí,
menys com... tingut, i la seva personalitat...
No s'ha valorat...
Amutllar el que esperàvem d'ella, i bueno... Jo estic molt contenta que hagis dedicat tota aquesta estona a parlar de Paula Vázquez, perquè és que em sembla un perfil que m'encanta.
Doncs
què,
vinga,
més?
Anem amb dues coses més. Anem a parlar de The Floor, que t'explico, recordem que és per qui no l'hagi vist. Jo el vaig veure un cop i no estava malament. No. Era de... Era un plató enorme sencer on hi havia molts concursants, potser 30, posem, 50, no ho sé. I llavors durava diversos programes. Tot el concurs. El que feien era, cadascú tenia un tema sobre el que sabia, és de preguntes de saber, ¿vale? Cadascú tenia un tema sobre el que sabia, doncs tu podries dir rugby. Tu si vas allà i et presentes com a rugby, saps que la majoria dels mortals tu saps, sí, més de rugby que la resta, sí, ¿vale? Aleshores, cadascú tenia el seu tema i s'havia d'anar enfrontant amb altra gent. Si tu atacaves, doncs jugaves contra el tema de la persona a la que atacaves. És a dir, si jo...
És com un tauler d'escacs, això, no? Gegantí.
Sí, el que anaves era com aconseguint
terreny. O de dames.
El que anaves, vale, era com aconseguint terreny i guanyava qui es quedava amb tot el tablero, vale? Uh-huh. Aleshores, jo et retava a tu, Issa. Doncs jo reto a la Issa, la... Havia de ser gent que està a prop de tu, vale? Jo reto a la Issa. Llavors, vale, doncs ens pregunten sobre rugby. I ens fan una pregunta cada un. I el primer que perd, marxa. Vale, llavors el que guanya es queda amb el seu espai i amb l'espai de l'altre. Aleshores, aquest és un programa d'Antena 3 que presentava Manel Fuentes i anem a escoltar un... Us he portat un senzillet que és sobre escuts de futbol, que aquest jo crec que aquí més qui menys... No hem de fer res nosaltres.
Ah, val, val. M'he posat com en tensió,
saps? No, és només escoltar i ja veuràs lo fàcil que és.
Poema.
Me ha encantado.
También ha encantado. A todos, yo creo que a todos. 45 segundos, ¿estás bien?
Sí.
45
sí.
Segundos, vamos a jugar a tu categoría. Además, va a empezar contestando Jorge, porque es el retador. ¿Preparados?
Sí. Sí.
¿Bien, seguro?
Sí.
Al duelo.
Real Madrid. Barcelona. Atlético Madrid.
Doncs bé, una mica és això.
Anaves encertant, no?
Anaves encertant i fins que algun dels dos perd. Aleshores, què ha passat? Ho ha comprat Televisió Espanyola, que tot el que veu que està tenint Televisió Espanyola va amb tot, vale? Va amb machete, que en diria. Aleshores, tot allò que creu que pot tenir èxit o que ha tingut èxit a les altres, ho està comprant, valgui el que valgui, vale? Aleshores, ho presentarà Chenoa, que no sé...
Chenoa s'ha posicionat ja com una presentadora
com a
molt solvent, eh?
Sí.
Bueno, és que després Operación Triunfo, que era un programa dificilíssim.
I el que dèiem del QE, no tenia QE.
No tenia QE, la Chenoa, i ho feia.
Jo no sé com, però s'ho escrivia tot a mà.
Ho feia
molt
bé.
Jo m'ho escric tot a mà i no entendria res.
Aquest és més fàcil segurament de presentar, perquè el protagonisme...
Sí.
No passen tantes coses com...
Has d'anar donant pas i al final comentar alguna cosa que vagi fent cada un. Però bé... I doncs, no hi ha data encara, però jo crec que no deu faltar gaire. Veurem, era un programa setmanal a Antena 3, no sé com ho faran, però bueno, pot estar bé perquè és un programa una mica diferent, també.
Sí,
aglutines
sí.
Molta
és
gent
un concurs
allà,
diferent.
I està xulo. Va, i anem ràpidament a parlar del fitxatge de Prime Video i 3CAT.
La gent no sap tota l'operació que va permetre el fitxatge del Cruyff.
Amb 14 anys sense guanyar una lliga ja en teníem prou. El Barça necessitava un líder.
Però hi havia un problema. A Espanya no es podien portar estrangers.
El Barça porta anys intentant que la Federació Espanyola rectifiqui la norma. Però el Madrid, mentre anava guanyant lligues, doncs ja li anava bé.
El president del Barça va dir la passivitat s'ha acabat. En plan...
Doncs ràpidament, crec que són dos capítols o tres com a molt.
Ah, només?
És molt curtet,
molt
vale? Perquè el que s'explica és el fitxatge de Johan Cruyff als anys 70. Recordem, en ple final del franquisme, que el Real Madrid era l'únic club que tenia que tenia accés a tot el que volgués i això li propiciava doncs, que guanyés. I, doncs estava prohibit fitxar jugadors estrangers en aquella època, vale? Aleshores, tu podies fitxar algú que tingués lligams amb el país, és a dir, si havien estat els pares espanyols, encara que ell fos llatinoamericà, podies fitxar-lo, tal. Aleshores, clarament Johan Cruyff no tenia cap lligam, com molts altres jugadors. Aleshores, aquí
s'explica... Ni va aprendre mai a parlar castellà. castellà, ni per, no ni per suposat català.
Doncs ràpidament, s'explica una mica com van anar tots aquells dos o tres anys en què s'intenta fitxar des del principi a Cruyff, s'arriba a presentar i es tira enrere fins al final, i de com això va obrir la porta a que es poguessin fitxar persones de fora d'Espanya. Però el més important, com a part pretenca, és que hi ha trossos gravats a la Casa Gomis.
Què dius, i això?
Perquè, com té un aire així, doncs, d'antes, és a dir, tot el que és el menjador, els sofàs i tal, són dels anys, poden ser dels anys 70 o alguna cosa així, es cau bastant als sillons i alguna part del menjador, que és bàsicament on han gravat, amb aquest tema. I em va semblar, i és superidentificable, perquè jo no sabia, vaig veure l'interior només, és a dir, no es va veure ni els exteriors de la Casa Gomis ni res.
Com hi has anat, no?
Com hi he anat,
ja,
però no,
ja
ho havia vist abans. I tot i així, vaig identificar-ho clarament, així que és molt fàcil. Està a Trescat, a Prime Video, però si ho podeu veure a Trescat, millor que millor, està en català. Als dos llocs, eh?
Home, Johan Cruyff va significar un canvi en el propi club, en el Barça, del que encara estem en aquesta filosofia, no? Primer com a jugador, després com a entrenador. Com a entrenador que fumava, que és un concepte molt, molt diferent a l'època actual.
Que canvia pels xupa-xups o no
sí.
És ell?
Sí, i després amb Guardiola com a deixeble i tot el que sabem de l'estil Barça. Per tant, va significar molt aquest fitxatge.
I està molt bé perquè...
De fet, el seu fill crec que encara continua, no? Sent alguna cosa a l'estructura de la directiva. El Jordi Cruyff, que va intentar ser futbolista, però no era tan bo.
Però no, és que al final, si veus el pare, no... Les comparacions són odioses. Però no, està molt interessant també per conèixer una miqueta la història d'aquella època del Barça, que jo al final soc tan i tan jove que doncs no tenia tanta idea.
Marc, gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.
Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EFM.
Rock, pop, indie, trap. Per què escollir? Escolta els millors èxits d'ara i de sempre al Prat Ràdio Més. El Prat Ràdio estrena un senyal de radiofórmula 24 hores, els 365 dies de l'any, per no perdre mai el ritme amb el Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.